Molt bona tarda, són les 17 hores, avui és diumenge, comença Música per al Record. Molt bon diumenge a tothom. Mireu, avui ja és dia 12 de juny. Qui ho havia de dir? Estem ja gairebé al mitjans del mes aquest. Que bé, de moment sembla que promet un estiu glamurós. I, bueno, així l'estem vivint. Que si ones de calor, que si temperatures que pugen contínuament, així parem. En fi, avui, com és normal, i volem saber, normal i habitual en el nostre programa, voldríem saber què és el que avui es commemora, que se celebra avui 12 de juny. I en aquest sentit podríem comentar que l'Organització Internacional del Treball, coneguda en molts indrets també amb l'acrònim OIT, va llançar el Dia Mundial contra el Treball Infantil l'any 2002 per concentrar l'atenció de la magnitud global del treball infantil i en les seves mesures erradicar-lo. El 12 de juny de cada any, el Dia Mundial aquest, que hem dit, uneix els esforços de governs, organitzacions d'empleadors i de treballadors, representants de la societat civil, mitjans de comunicació i molts altres actors en el nivell local, com les escoles i governs locals, en la campanya contra el treball infantil. El Dia Mundial aquest any, enguany, i les mesures adoptades durant tot l'any contribuiran a la següent fita, és a dir, la Conferència Mundial sobre el Treball Infantil de 2022, organitzada en aquest cas per el govern de Sud-àfrica. Dit això, sabem que bueno, el treball infantil és una de les lacres socials que es venen doncs, repetint i per això es lluita. També avui, dia 12 de juny, se celebra una diada internacional del doblatge i és per retre homenatge a totes aquelles persones que es dediquen a posar la veu a diferents personatges de forma professional. I realment, qui no se'n recorda en aquest sentit, no?, de que els nostres actors favorits els hem reconegut a les pel·lícules per aquesta veu. Tan peculiar doncs, que en el seu moment van decidir que qui fos actors o locutors de emissores de ràdio o del mitjà del cinema doncs posessin la seva veu als personatges doncs, determinats, ara em ve la memòria per exemple, no? Doncs la veu inconfundible del John Wayne, que per cert sabeu que el... sé que es deia Claudi de nom, però bé, fa un temps que el pobre va traspassar, amb la qual cosa doncs, en el futur sí, també com va traspassat el protagonista, doncs podria ser que la seva veu la trobessin canviada. En aquest sentit, hem de recordar que la primera pel·lícula doblada a l'espanyol que tinc anotada aquí, i espero encertar-la, es titulava Entre l'espada i la paret, d'un tal Marion Gehring. I bé, això passava l'any 1932. Abans, precisament l'any 1927 va sortir, el cinema es va quedar esparverat, sorprès, perquè es va projectar la primera pel·lícula amb el so, amb sonora, vamos, del món. Us en recordeu d'ella? És molt famós aquell senyor que es, bueno, crec que es va pintar de negre i que el títol de la pel·lícula era El cantante de jazz. Bé, doncs ja sabem què se celebra avui. Per tant, també, i habitualment, direm a qui hem de felicitar avui. Al central per avui, dia 12 de juny, tenim Sant Basílides de l'Òrium, Sant Onofre d'Egipte, Sant León III, papa. Sant Odulfo de Utrecht. Sant Esquilo de Suecia. Beato Guido de Cortona. Beato Plácido de Ocra. Beata Florida Cevoli. Sant Gaspar Bertoni. Beato Lorenzo María de San Francisco Javier Salvi. I Beata Mercedes María de Jesús Molina. Dit tot això, com sempre, també només en resta que felicitar a tots aquells que avui celebrin la seva onomàstica. Que ho passeu molt bé i bueno, esperem que aquesta ona de calor que ens amenaça doncs sigui, aviam el que dura, i sigui el més curta possible. Penso que ja tindrem temps de passar calor, si Déu vol. Bueno, doncs, dit tot això, continuem amb el nostre programa i també amb el nostre esquema, i hem de recordar allà on ens vàrem quedar l'últim dia. Si recordeu, vam estar parlant l'últim dia de José Luis Martínez Gordo, aquest senyor que era conegut artísticament com José Luis i su guitarra, que havia nascut a Jaén l'any 36 i va traspassar a Córdoba l'any 2016. Tenia moltes peculiaritats que varen comentar l'altre dia, que vam arribar inclús a escoltar dos temes. Una d'elles era ser l'autor de les lletres de les cançons que interpretava, l'altra la seva forma de dur-les a terme, que era amb la seva únic instrument, que era la guitarra. Dit això, doncs bé, vam escoltar una cançó tan singular i tan significativa, tan significada, vamos, com Mariquilla, Mariquilla Bonita. Vam dir qui va ser l'entorn que va fer que es fes possible, vam explicar qui era la seva nòvia, etc. I vam prometre, per cert, que avui doncs escoltaríem una altra cançó d'aquest senyor. En aquest sentit, m'agradaria dir-vos, perdoneu, que doncs els seus primers temes, com vam poder comprovar d'alguna manera l'altre dia, no poden ser més senzills. És una veu sense acords ni artificis, la seva guitarra i ocasionalment alguna cosa, alguna mica de percussió. És un discret contraball de fons. El propi José Luis doncs afegia a vegades algun efecte de cançó a boca tancat i silbava. Tot això doncs ha registrat amb un magnetofon de bobina, com jo ara em dic, d'una sola pista, i que registrava d'una tirada. Doncs és fàcil que ens puguem imaginar, a escoltar-les, un grup de joves d'aleshores cantant en una reunió al voltant del foc en qualsevol lloc a l'aire lliure. L'any 1959 va continuar publicant discos en els que va ajuntar temes amb reminiscències sud-americanes i balades. Discos que van alimentar els escassos, i valgui perquè és veritat, tocadiscos existents aleshores, però que s'escoltaven a totes hores, en aquella ràdio també, de blanc i negre, que en el nostre cas ja sabeu que era durant el règim anterior. Cançons com, per exemple, Destinos Paralelos, La última copa o La plana de Sant Anton. Però el seu segon hit monumental vindria amb un EP que portava uns títols que, la veritat, i particularment us recomano que veieu o que escolteu, perquè realment són, com dèiem l'altre dia, doncs d'un sentiment i d'una espontaneïtat increïble. Aquestes cançons eren Senyorita Luna, Yo siento como tú, Escríbeme, Italiano, i les va, doncs, la casa discogràfica que les va editar va ser Philips. Això passava doncs l'any 1959. En el mes de juliol d'aquell any, aquesta nòvia que havia inspirat aquesta cançó de Mariquilla i José Luis es varen casar. I mira per on, així ho explica la crònica, suposo que no seria una cosa seguida, però el fet és que després de contraure matrimoni va ell protagonitzar una pel·lícula que es titulava Passa la tuna, de José María Elorrieta, en aquest cas, com dic, del 1959. Entretant, els seus discos es van editar amb notable èxit. En concret, en Argentina i altres països. A partir d'aquest moment, de 1959, la seva estrella, per dir-ho així, doncs va tornar-se més pàl·lida, més tènue. Potser, doncs, pel fet de l'empenta i la força que portaven els joves amb el nou estil, preconitzat aleshores encara per el duo Dinàmico i un tal Cart Savoy, i molts altres, per suposat. Però, amb tot, continua sent la veu solista masculina més famosa del nostre entorn, i va tornar molt de seguit la segona pel·lícula, Melodies, direm en castellà, Melodies de Hoy. Aquest és un film de José María Lorrieta del 1960, i aquesta pel·lícula la va rodar, si no estic equivocat, al costat de la cantant argentina Elder Barber, que em sembla que hem escoltat nosaltres també aquí. Els dos anys següents va continuar registrant discos amb una clara orientació cap al mercat iberoamericà. L'any 1962, José Luis Martínez, aquesta vegada sense la seva guitarra, va guanyar el concurs oposició per una plaça d'enginyer d'obres públiques. Si us en recordeu, vam explicar que se'n va anar a Madrid a estudiar la carrera, anys abans, lògicament. I això va deixar atònits els mils de seguidors i seguidores quan ell va anunciar la seva retirada de la cançó per dedicar-se a la família i a la seva professió. Parlem de l'any 62, més o menys. Se'n va anar com un cavaller del sur, complint tots els compromisos abans d'establir-se a Còrdoba per treballar a la, aleshores, Jefatura Provincial d'Obres Públiques. José Luis Martínez va traspassar, com ja vam dir al principi, per una complicació cardíaca totalment allunyat de la música a Còrdoba el 2016. I pot ser considerat, així ho diu la crònica i pensant que és veritat, com el primer cantautor modern espanyol. Dit tot això, penso que ha arribat el moment de que ens anem a escoltar-lo amb el tema que ens va quedar pendent l'últim dia i que penso que us agradarà per lo mateix que suposo que ens va agradar l'anterior, la seva espontaneïtat, la seva claritat i, sobretot, la seva lletra. Paga la pena d'escoltar-la i sentir la seva guitarra. Anem cap allà.
Tus cartas, mi esperanza, mis temores, mi alegría, aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja, me preocupa y predispone, aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me faltara. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme. Convoca, me preocupa y predispone, aunque sea con borrones, escríbeme, escríbeme. Me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía. Lo mejor morir sería si algún día me faltas. Cuando llegan a mis manos, su lectura me conmueve, aunque sean malas nuevas, escríbeme,
que us ha semblat. Realment, us haig de dir, pensant avui, intentant posar-me amb la mentalitat de fa tants anys, de que el jovent no podia per menys que identificar-se amb aquestes lletres. Si voleu, romanticones, però sobretot netes, directes i senzilles. I bueno, dit això, evidentment, amb aquesta cançó acomiadem el senyor José Luis i la seva guitarra. Però continuem el nostre programa. I en aquest sentit, hem de donar un passet més i anem a escoltar un altre intèrpret que aquí a Espanya, doncs, en el seu moment, com em sabrà i entendrà de seguida, doncs va tindre el seu espai, va tindre el seu èxit i va ser també, doncs, una mena de, no sé, d'esbarxo, d'icó, si es vol, per molt jovent de l'època. De qui parlem? D'un senyor que es deia Siegfried André Den Boer i que artísticament, doncs, es va conèixer com Tony Ronald, que aquest Siegfried André Den Boer, suposo que ho dic bé, ho pronuncio, vamos bé, i bé, que posteriorment, i d'acord amb el sistema de cognoms espanyols, també va utilitzar el seu nom oficial, en el seu nom oficial, volem dir, el cognom matern de Kramer. Això, doncs, suposo que parla del 1941, i sabeu que va néixer aquest any als Països Baixos i que va traspassar, doncs, a Espanya el mes de març de 2013. Per tant, és evident que era un cantant neerlandès, perdoneu, en castellà, català, anglès, i productor musical que va destacar entre els anys 60 i 70 en la música pop espanyola. Suposo que després ho citarem ràpidament, però si us en recordeu, doncs no sé si va ser fa una setmana o dues, vàrem parlar d'un grup espanyol ja dels finals dels 60, precisament, i vàrem comentar el protagonisme que va tindre aquest bon senyor amb un èxit d'aquest grup, que eren Los Diablos, si no menteixo, amb un tema que els va, cometes, salvar d'un fracàs. I els hi va fer enregistrar un disc que no era original d'ells, parlàvem dels hermanos Lameidinhas, us en recordeu? Doncs molt bé. Doncs com dèiem, aquest senyor d'origen neerlandès es va traslladar a Barcelona a finals de la dècada dels 50, després de finalitzar el servei militar en el seu país d'origen. Van començar la música al costat del seu germà, Charlie Card, formant el grup Kroners Duo, que després foren coneguts com Tony Ronald i sus Kroners, o també com Tony Ronald Group, que per cert va tindre molt poquet èxit. Finalment es va acabar cantant en solitari, on va assolir bona part dels seus èxits musicals. En aquest sentit, penso que per fer un tastet d'aquest bon home, ja que tampoc hi ha tantes dades, però sí considero que són curioses, anem a escoltar una cançó d'ell, amb aquests Kroners que dèiem abans, que es van registrar l'any 1964. Per tant, si us sembla, anem a veure com sonava aquests Ronaldos, o com es deia, el Tony Ronald Kroners, i quin era l'estil als anys 64. Anem a escoltar-los.
Solo quiero verte.
tot i que no hem dit el títol de la cançó, vull pensar de que no solament tots l'heu adivinat, sinó que inclús quan canten ho diuen. Aquest tema, quan el van publicar aquí a Espanya, li van posar Twist Amor. I bueno, fonèticament pot semblar, però heu escoltat en algun fragment d'aquesta lletra com clarament deien Twist and Shout. Shout, molt bé. Doncs per tant estem davant d'un tema inequívocament de Beatles, oi que sí? Bé, el fet és que el Tony Ronald, a part d'aquest disc de l'any 64, com hem dit, doncs normalment doncs feia una mena de música doncs així, no sé si dies buixegada, simpàtica, moguda, i efectivament d'alguna versió caia també. Definitivament, hem de dir que fins 18 EPs singles havia publicat Tony Ronald en solitari per la veu La Voz de Su Amo, però mai s'havia vist doncs girar amb un d'aquests discos a 33 revolucions. Vull dir, traduït, que mai havien registrat un long play. I va tindre que anar-se o amenaçar en fer-ho amb un altre segell perquè EMI, que era el seu segell patró, el seu, en definitiva, es donés compte i tragués al mercat un LP recopilatori l'any 1969. I en aquest sentit, molt, molt important per la discogràfica de l'artista, per la vida discogràfica, volem dir, perquè, a més de que va ser el primer, es va vendre molt raonablement i, bé, vull dir, i va servir perquè molts joves doncs descobririn el passat d'aquest cantant. Aquest long play va amb temes de l'any 1964, com Perdona mi amigo, cançó que aquí hem escoltat dies enrere, fa una miqueta de temps, a 1968 con Lloré como un niño, i que en definitiva recorren els seus passos en aquells anys 60. En aquest sentit, i veient com han dit, aquest estil del Tony Ronald, crec que paga la pena que escoltem una cançó que és precisament obria aquest LP i que és un tema doncs inicialment de l'any 1968 i que va ser no solament famós, sinó que, escolta'm, aquell estil de cantar, aquell, bueno, que ara veureu tot seguit, doncs el va fer doncs en aquesta època que estem de calor, i el títol que duia doncs que triomfés. Ens referim a la cançó Verano, com han dit d'originàriament, de l'any 1968. Tot i que, bueno, ja sabeu que una cosa a vegades és l'any que s'ha dit a la cançó i altra, doncs, una miqueta diferent l'any en què arriba a les llistes al top. En aquest cas, possiblement ho dic perquè trobareu algun lloc que us diguin que la cançó va ser un èxit de l'any 69, però no traurà el fet de l'any en què es va editar. Anem a escoltar, el títol és Verano, i aquesta veu que tenia i aquest estil personalíssim de Tony Ronald. Anem cap allà.
Salta el pez, algodón que florece. Es verano y da gozo vivir. Tu papá es rico, qué papá más rico. Tu mamá es muy linda, muy linda. ¿Por qué llores, baby, tí? ¿Por qué? Despertarás cantando, sí, cantando, y vuelo irás hasta el cielo azul. Entre tanto, tu mamá te sonríe, porque yo respiro de ti, porque don't you, don't you, don't you, don't you.
que llores, baby. Pequeña mía y no llores más.
Realment, com us han dit abans, és una cançó que en els finals dels anys 60 doncs va impactar, possiblement per la seva força, per aquesta mena de tocar i cantar. El cas és que va ser un èxit. Però, parlant d'èxits, hem de dir que els seus... o un dels seus més grans èxits fou una altra cançó que va ser una mica posterior a la que hem escoltat i que portava per títol Help, Get Me Some Help, més coneguda ja en espanyol com Help, Ajuda-me. Aquesta cançó es va publicar l'any 1971 i el va col·locar en els primers llocs de les llistes de vendes. En Mèxic, aquesta cançó fou un èxit molt popular i va ajudar a que tingués un segon èxit que també podeu localitzar, perquè crec que hi seran, que es titulava I Love You Baby, que va interpretar en anglès i en castellà. Hem de dir que, bueno, en part ja ho heu pogut comprovar, que va versionar cançons de The Beatles, The Monkees i de Little Richard. L'any 1972... la canció que hem dit, Help, Get Me Some Help, va enregistrar el Tony Ronald una versió en portuguès i li va posar per títol Ven-me ajudar. Executada i duta a terme per un grup, una banda brasilenya, que es deia The Fevers. A partir de 1977 es va convertir en productor musical d'altres grups espanyols, encara que va continuar oferint concerts dels seus temes i versions. Malauradament, doncs, va desaparèixer a Barcelona una setmana després d'acomiadar-se dels escenaris després d'una llarga malaltia. Su LP va ser reeditat en CD l'any 1996 i es va reproduir respectant el contingut i la portada originals. Dit això, i com ja és la tercera cançó que escoltarem d'aquest cantant, doncs ens acomiadarem d'ell escoltant el tema que hem dit, el Help, famosíssim Help, Help, Ajuda-me. Aquest enregistrament és de l'any 1971. Doncs anem cap allà a escoltar-lo.
Solo en mi cuarto, en un rincón, apurando un vaso y una ilusión. Cuántas horas me paso sin nada más que recordando su forma de amar. Somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame. Esta noche contigo voy a salir, rey de este mundo me quiero sentir. De aquel fracaso, help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano. Help, ayúdame. En tu amistad he puesto toda mi fe. Help, ayúdame. Y tiéndeme la mano de un hermano. Supo reírse de mi amor, yo que tanto la quise, y se burló. Ya pasé días tristes, ahora cambié, tu compañía me hará un gran bien. somos amigos desde niñez y por eso te pido, ayúdame esta noche contigo. Voy a salir, ley de este mundo, me quiero sentir. El olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso.
Suposo que l'heu identificada, recordada, i que sé, algú potser l'hagi inclús taradejat. El cas és que hem pogut comprovar era una música molt viva, molt visceral, pròpia de les hores d'aquella època, que per cert hem de dir que els anys 60, crec que ho hem dit moltes vegades, però està bé repetir-lo i que sempre ho tinguem present. Va ser una època, una dècada, no exacta, més o menys, en la que els estils musicals es van anar a poc a poc superposant. Hem vist alguns cantants dels anys 60, eminentment melòdics, alguns altres que arrossegaven, per dir-ho d'aquesta manera, l'estil dels anys 50, i que a partir més o menys del 65, i abans, una miqueta abans, doncs va venir aquest, no diria trencament, però sí evolució ràpida cap a altre tipus de música, marxosa, i més identificada amb el jovent d'aleshores. Bueno, i també, com hem dit, ens trobem que al final de la dècada dels 60 encara ens trobem cantants que són més o menys, podien dir, melòdics i que queden integrats d'alguna manera amb això que dèiem del pop, no? El pop entès com música popular, el que sonava, el que ens agradava i el que duíem i escoltàvem per ballar. Per què dic això? Doncs perquè tot seguit escoltarem amb una, en aquest cas una senyora, i lògicament doncs veurem aquesta contraposició molt, molt atenuada doncs de lo que és la cançó més o menys marxosa com hem escoltat ara i lo que és una cançó doncs que no dic que no tingui esperit però que és més pausada. De qui parlem? Pues parlem de María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa, nascuda a Madrid el 2 d'agost de 1947. Ja sabeu, aquesta senyora va ser coneguda per el nom artístic de Maciel. És una cantautora, actriu i presentadora espanyola que va assolir per Espanya la primera victòria en el Festival de la Cançó d'Eurovisió l'any 1968 amb el indiscutible i famosíssim tema La La La, consagrant la seva carrera en el seu país natal, en Hispanoamèrica i Europa. Aquesta bona senyora va néixer a Madrid un 2 d'agost de 1947. Era filla d'uns pares asturians i va passar la seva infantesa entre Sixó i Oviedo. El seu pare, que inicialment era sastre, com el seu propi, doncs, en aquest cas, pare d'ell, era el promotor musical, ojo, d'Emilio Santamaría Martín, que era, a més era republicà declarat, i la seva mare, Concepció Espinosa Peña, ja desapareguda el 2011, doncs que va ser, va morir amb 91 anys. I bé, com dèiem, el seu pare, entre altres, fou representant de grups tan coneguts com Los Bravos, Los Brincos, Karina o Miguel Ríos. el nom artístic per al que és coneguda se'l va posar, diuen, un professor que tenia de ballet. I la família vivia amb la coneguda, amb el que, conegut carrer de Leganitos. Maciel té un germà 5 anys més petit, de nom Emilio, i Emilio va ser el seu primer mànager. La primera actuació en públic fou l'any 1966, interpretant en Madrid la cançó Di que no. Aquest mateix any va acudir al que es va conèixer com Festival de la Rosa en Roma, el de Viña del Mar en Xile i el de Mallorca, on va guanyar el Premi de la Crítica amb un tema que es deia Rufo el Pescador. Potser, doncs, dit tot això, i per poder entrar-nos una miqueta més en la vida de Maciel, fora que escoltem quina era la seva veu i el seu estil en aquells anys, com hem dit, van començar més o menys a l'any 1966. Anem a veure si ja tenia la personalitat que després ens va demostrar. Doncs bé, per això l'escoltarem amb una cançó que es diu, l'hem citada per cert, Di que no. Es va enregistrar aquest tema l'any 1966. Doncs anem cap allà a sentir-lo.
Di que no, di tú también que no a todo lo que es falso y sucio. Di que no al comprender que todavía puede existir en nuestro mundo la razón. Di que no, di tú también que no a toda la maldad del mundo. Di que no y sentirás con alegría que así regresa hoy de nuevo la verdad. Quiero que conmigo tú comprendas
han pogut comprovar, si més no, que gènit i caràcter ja tenia i que el plasmava en les cançons. És que sí? I això penso que és una de les seves característiques en el decurs del temps. Estem, com hem dit, hem parat, hem escoltat un tema de l'any 1966 i hem de dir, sense anar més lluny i tampoc ser tan precisos, de que poc després va fer les seves dues primeres pel·lícules. Una es deia Vestida de Novia, molt, molt d'acord amb lo de l'època que es vivia, parlo de l'argument i de la pel·lícula, i una altra que, doncs, mira, seria possiblement, doncs, com la vam veure, deixeu-me mentir, home, abans del 68, per suposat. O sigui que deixeu-me pensar, seria el 65, 64, en fi, és igual. L'important és de que és una pel·lícula que va interpretar al costat d'un altre cantant que aquí hem escoltat i que se'n recordareu d'ell perquè vam fer, doncs, li vam retre un petit homenatge, i que era Bruno Lomas. I van d'alguna manera constituir una parella, en aquest cas, doncs, com us diria, ara es diria allò d'enrotllados, no?, amb els seus problemes, les seves qüestions, però bé, per al context era potser més acord amb una relació i amb unes personalitats més rebels, més a l'estil de la joventut d'aleshores. El cas és que va aconseguir un gran èxit a Espanya i a Hispanoamèrica amb cançons com Rosas en el mar, que si no estic equivocat, doncs és autor Luis Eduardo Aute, que, i del que també doncs, interpretaria cançons com l'Aleluia número 1. Algunes d'aquelles cançons varen ser considerades per molts com una de les primeres doncs, que ella va fer i han pogut veure i situar-nos potser avui una miqueta millor. El cas és que en 1968, amb 21 anys, doncs, va participar i va guanyar, com dèiem al principi, el Festival de la Cançó d'Eurovisió en el Albert Hall de Londres, amb la cançó La La La, que com em sap el va escriure el Duo Dinámico. El seu triomf va ser una gran sorpresa, ja que doncs, va guanyar el que aleshores i en els pronòstics era favorit, era el britànic Cliff Richard, que va participar amb la cançó Congratulations. En un principi, com també crec que se sap perquè ja és història del país, Espanya anava a ser representada per el cantautor Joan Manuel Serrat, que cantava la mateixa cançó, però uns dies abans Serrat, segons diuen les cròniques, es va negar a actuar si no ho feia en català. Per aquest motiu, ja veus tu, va ser reemplaçat per Maciel, que només va disposar de 9 dies per arribar des de Mèxic i preparar la cançó que a la definitiva resultaria guanyadora. Aleshores, el govern de Franco diu que li van concedir el distintiu del Lazo d'Isabel la Catòlica, que ella va rebutjar rebre'l amb audiència. I diuen que, a conseqüència d'això, Maciel va estar un any vetada en televisió espanyola fins a aparèixer en el Festival de 1969 a Madrid. Però sí que va aparèixer en el programa de fi d'any, de cap d'any en aquest cas, de 1968. En 2008, arrel d'unes declaracions del periodista ja desaparegut, si no estic equivocat, José María Íñigo, en el documental 1968, titulat Yo viví el mayo español, que va emetre la cadena de televisió Sexta, i diversos mitjans de comunicació varen parlar d'una suposada compra de vots per part del règim franquista. Evidentment, aquest punt va ser desmentit per el mateix periodista. Les paraules, tot i això, van transcendir a la premsa anglesa i el propi Cliff Richards va assegurar amb ironia que potser li haurien d'haver donat el premi a ell. Íñigo va desmentir aquestes paraules i tant ell com Maciel van acusar a la Sexta, aleshores fa tants anys, de manipular, atacant, arremetent contra el mateix Emili Aragón per desprestigiar a la cantant 40 anys després del triomf i defensar el polèmic representant d'aquell any que va ser el Chiquili 4, creat amb un programa de televisió de la citada cadena. La UER es va veure obligada a fer un comunicat assegurant que Maciel fou la legítima guanyadora, i això no crec que es pugui discutir. Hem trobat l'enregistrament que es va fer en el seu moment, o sigui, dit el que moment en què Maciel va interpretar en el Festival de la Cançó el tema La La La. És un enregistrament fet en directe i la va realitzar Televisió Espanyola. Per tant, no us estranyi si sentiu uns aplaudiments. Per tant, la proposta és que ara escoltem, doncs ja veieu, uns quants anys després, uns quants, eh?, doncs aquest tema de La La La. I la veritat és que passa el temps i és una cançó que no sé què deu tindre, però que efectivament continua arribant. No hem tingut més èxit després que el de Salomé i Etsequo. Anem a escoltar La La La.
que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción, te cantan cuando naces y también en el adiós. Le dio vida a mi ser, le canto a la tierra que me ha visto crecer y canto el día en que sentí el amor. Andando por la vida aprendí esta canción.
Bueno, espero que hagueu reviscut el moment i mireu si va ser famosa la cançó que allà va triomfar la Maciel i també aquell cor que portava el trio La La Land, sembla que el deien. Allà va triomfar tothom. El cas, com dic, és que el que fa Maciel, aquell triomf, doncs es va convertir en una coneguda, la va convertir en ella, vull dir, una coneguda artista a nivell internacional. I va fer diverses aparicions en cinema, en teatre, interpretant obres de Bertolt Brecht o Shakespeare, i en programes i sèries de televisió en diferents països. L'1 de juny de 1977, doncs mira, fa pocs dies que ha sigut el seu cumpleanys, va néixer el seu fill Aitor, Carlos, en el Westminster Hospital de Londres. Amb el pas dels anys, el seu estil musical varià. Des dels seus començaments en la denominada cançó de protesta fins als seus discos dedicats a rancheras i corridos mexicans, un altre dedicat a Bertolt Brecht en les seves col·laboracions o amb diversos autors com Eduardo Aute, com hem dit abans, Manolo Díaz, Juan Pardo, José Luis Perales o Pablo Milanés. A lo llarg de la seva vida musical han registrat més de 50 discos en 5 companyies discogràfiques: Zafiro, Polyram, Hispavox, Bat, Discos i Emastor. Els seus temes han aparegut en més de 160 àlbums. A més dels que hem citat, altres temes seus que han tingut èxit han sigut, per exemple, Deja la Flor, Lady Veneno, Brindaremos por él, de José Luis Perales, Mirlos, Molinos y Sol, Tiempos Difíciles, el Noa, Noa, María, de los Guardias, Eres, Acordeón, El Amor, y además va a hacer una versionat del tema de The Beatles, Yesterday. L'any 1970 va presentar el primer programa de Passaporte a Dublín al costat, o junt, si voleu, amb Julio Iglesias, L'any 1971 va participar en el Festival de Rio de Janeiro i li van otorgar dos gallos de plata. L'any 72 va participar en el programa d'entrevistes La gente quiere saber de Televisió Espanyola, on es va declarar antifeixista. El programa no va arribar a ser emès, però crec que està disponible en l'arxiu de Radio Televisió Espanyola. L'any 1981 va participar en Song of Europa. El 25 aniversari d'Eurovisió celebrat a Mysen, Noruega. L'any 1984 va oferir un recital en el Festival de Viña del Mar a Xile amb un enorme èxit. Va combinar la seva faceta musical amb la d'actriu, participant en diverses pel·lícules com La vida alegre de Fernando Colomo i en el teatre. Va debutar l'any 1971 en el Teatre de Belles Arts amb Fernando Fernán Gómez i per a Televisió Espanyola van registrar El rei monje, això passava l'any 1978. El 97 va decidir posar punt i final a la seva carrera discogràfica, tot i que no es va retirar de la música. En 2006 es va reeditar en format de CD un àlbum de Maciel que es titulava Maciel canta a Beltolbrec, de Malama, entre parèntesis, perquè sabeu de què ens referim. En 2007 va col·laborar en l'àlbum de Juan Rivas, Mundo Feliz, enregistrant amb ell un tema que es deia Un Mundo Maravilloso, que va suposar la primera gravació de l'artista en 15 anys. En aquesta dècada apareix en diferents programes de crònica rosa com Mirall Públic, Espejo Público, així com la televisió cubana. També es van reeditar un CD amb altres dos dels seus discos, Viva i Deslices. També aquest any va formar part de l'organització del programa de televisió espanyola Misión Eurovisión. En 2005 va participar en l'espectacle del 50 aniversari d'Eurovisión, emès des de Copenhague i presentada per Cliff Richard. Ella a la vegada va presentar a Johnny Logan en anglès. Ja acabant, el 9 d'agost 2013 és l'encarregada de llegir el pregó de la Setmana Gran de Sixó, on l'Ajuntament de la Ciutat, doncs, des de l'Ajuntament de la Ciutat, volem dir, en 2019 va rebre el premi d'Anisca d'adopció de Llanes, Astúries. I, bueno, aquest, d'alguna de les coses que ha fet en els últims anys, i hem arribat, com heu vist, fins a 2019. I per això, doncs, pensem que seria bo que escoltéssim d'aquella última època que hem parlat abans de que digués, doncs, que no es retirava de la música, però sí d'enregistrar, que escoltéssim un tema d'ella. I amb aquest tema, doncs, l'acomiadarem fins al pròxim dia o fins una altra vegada en què s'esdevingui oportú. És un tema que ella va enregistrar l'any 1997 i que porta per títol, pues, molt suggerent, es diu Desátame. Maciel, Desátame, any 1997. Anem a sentir-lo tot seguit.
Desátame los tobillos con tu boca y muérdeme el cuello hasta volverme loca. No gritaré tu nombre al viento, que el ruido contra la roca ahogue el lamento. Aparta de mis oídos la caracola, no me seducen tus guerras, no me enamoran. Cuéntame muy despacio cosas hermosas, sin quitarme las alas de mariposa. Habrá abrázame, que cubra de sal mi cuerpo, tu piel marina, que pare el reloj del tiempo su arena fina. Siento tu vientre contra mi espalda, mi pelo ligado al tuyo entre las algas. Aparta de mis oídos la caracola, no me seducen tus garras, no me enamoran. Cuéntame muy despacio cosas hermosas, sin quitarme las alas de mariposa. Mátame y vérame de la esfera tejiendo el lino. Ser musa de tu leyenda no es mi destino. Me entregaré al mar abierto, que el eco de tus hazañas retumba dentro. Aparta de mis oídos la caracola, no me seducen tus guerras, no. Aparta de mis oídos la caracola, no me seducen tus guerras, no me enamoran. Cuéntame muy despacio cosas hermosas, sin quitarme las alas de mariposa.
Bueno, ens queden escassos segons per haver complert la nostra hora de programa, amb la qual cosa, doncs, us deixo com sempre, aviam si quem ni que sigui la primera nota, la sintonia, desitjant-vos, això sí, que tingueu molt bona setmana, sobretot treball, salut i feina, i, bueno, que dir-vos que la calor us perdoni el més possible i fins al dia que ve, si Déu vol, bon diumenge, el que queda d'ell, a tothom. Una abraçada, fins al pròxim dia. Us deixo amb la nostra sintonia.
Comienza Mate Tango y Folclore. Muy buenas tardes, noches, Nanu Pereira.
Hola, ¿qué tal, Gustavo?
¿Cómo estamos?
Aquí está, muy bien, pues.
Qué bueno, siempre, todos los domingos.
Bueno, todos los domingos.
Bueno, a veces nos mueven un poquito la fecha, ¿eh?
Ah, pues sí.
Sí,
pues
pero sí, no sí, importa, sí. Siempre no estamos.
Siempre,
lo importante en la semana estamos. Nos encuentra.
en la semana
nos encuentra. Por ahora son dos días.
Claro, no,
espero
ahora
que la cosa funcione siempre.
Claro, no, y ahora con las nuevas tecnologías, pues, Gustavo, tú puedes bajar el programa y lo escuchas cuando quieres.
Eso sí. Claro. A mí me lo piden bastante, ¿eh? Tengo claro que andar esto en la página nuestra del Facebook, lo pinchamos para que la gente lo pueda escuchar,
eso.
Porque a veces fuera del horario y aparte con esta diferencia horaria que tenemos nosotros con
claro
Sudamérica, no coincide lo que sale el programa y o es muy tarde, muy temprano.
Claro,
y la gente tiene que más o menos distribuirse sus tiempos. Y aparte, lo que dices tú, ahora con la nueva tecnología uno escucha las cosas cuando quiere.
Pero por supuesto, sí. Tú lo sabes lo que...